Dit això, encarem ja la part final del programa d'aquest dilluns i com venim fent cada 15 dies és temps per ara per parlar de protocol i per això comptem els estudis amb la Laura Sánchez, consultora en protocol i gestora d'esdeveniments corporatius. Laura, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I si avui en l'espai de nutrició ja començàvem a donar alguns consells per evitar fer àpats molt copiosos per les festes de Nadal, en aquest espai avui us volem donar alguns consells a l'hora de parar la taula i la importància que té, oi, Laura?
Sí, avui el tema serà aquest, de com disposar els elements necessaris per parar una taula de manera formal.
És important el fet de saber parar la taula?
Sí, evidentment, és important i alhora ja, com, tu com a anfitrió, quan convides a pues, normalment representen els familiars, no? Perquè en un principi jo sempre dic que el protocol hem de saber quan té lloc i quan no. Bueno, pues, depenent de la gent a la que convidem, del lloc al que estem, pues, serà més formal o menys. Llavors, pues, bueno, és important, evidentment, saber nosaltres com a anfitrions parar la taula, però a més, si nosaltres anem com a convidats a qualsevol acte més formal, més emblemàtic, pues, també saber per què serveix cada un dels elements que es disposa damunt de la taula. No?
A més, com ja vas explicar en darrers programes, la qüestió del protocol ve des d'antic, fins i tot bueno, recordar doncs, a l'últim sopar, no?, que dèiem l'altra vegada, la importància de tenir una taula ben parada.
Sí, és molt antic, vam dir que era una de les normes fins i tot tan vella com l'home, però evidentment ha anat evolucionant. Per exemple, no sé, posem per cas la forquilla, com a tal forquilla, no s'utilitza fins al segle XV. Abans els àpats es menjaven amb les mans, sí que existia una cullera, una mena de cullera, primer era de fusta, després va ser de fang, d'altres materials, no? Però la forquilla no sabien el que era. Després també tenien una mena de ganivet, evidentment, per tallar, però bueno, no veiem que fins al segle XV no existeix la cullera, no? Després, més curiositats, pues, per exemple, abans era de bona educació el menjar i els ossos amagar-los davall de la taula perquè no es veguessin, els altres comensals no veguessin les restes dels menjars a damunt de la taula, no? Damunt del plat. Per tant, veiem que ara això, si ho fem, doncs, bueno, no sé de què ens xillarien, no?
Pot semblar que te'ls has menjat, també.
Sí. I així, doncs, bueno, doncs veiem que les normes van evolucionant. Llavors, avui en dia, evidentment, tot això no, gràcies a Déu, no ho fem.
Començarem a parlar d'algunes qüestions del protocol a l'actualitat. Quins són alguns dels elements necessaris i imprescindibles que hem de tenir en compte a l'hora de parar la taula?
Doncs bé, evidentment, primer començarem per les estovalles, no? És el primer que fiquem quan parem la taula.
Sí.
Les estovalles amb un àpat formal haurien de ser estovalles d'un color clar, si pot ser blanc millor, clar i llis. En un principi és així perquè si hi ha algun expert, diguem-ho així, en vi, el que fan és comprovar el cos, el color d'aquell vi, sí, reflexant-ho damunt de les estovalles de color blanc. Per tant, és important que mantinguem aquest costum, no? Això no vol dir que nosaltres a casa, si tenim mantelleries o si tenim estovalles decorades o estampades, no les puguem posar, tot al contrari, no? Jo a casa soc inclús partidària de decorar una mica la taula i vestir-la de manera pues, més bonica, no? Però sí que amb àpats formals el que trobarem és això. Hi ha vegades que juguen, per exemple, amb els colors d'una mantelleria de ball, llavors sí, el damunt hi fiquen una altra, de blanca, perquè no quedi tot tan soso, però la del damunt sempre serà blanca. Després tenim també el que són els individuals o els camins de taula, que tampoc no ho trobarem en situacions formals, però bueno, no està de més explicar-ho aquí, per si una casa pues, ho vol ficar. La seva funció en un principi no deixa de ser de protegir les estovalles bones, no, diguem-ho així, de possibles taques o inclús de si nosaltres servim un plat a temperatures molt altes, molt calent, pues, bueno, també protegir-lo. No?
Sí.
Llavors, bueno, l'individual no deixa de ser unes estovalles individuals per cada comensal i el camí de taula és com una estovalla més recta i prima i el que es fica pot ser que sigui longitudinal al llarg de tota la taula, que això va molt bé, per exemple, si nosaltres tenim pensat servir un menú amb plats per compartir, perquè això ens protegirà, no?, la zona on nosaltres servim aquests plats. I si no el volem ficar longitudinal al llarg de tota la taula, també es poden ficar transversals a compartir entre cada dos comensals.
Això seria pel que fa a les estovalles, anem començant a posar alguns complements a sobre la taula. Comencem per les copes, que hem de tenir en compte.
Les copes, com a molt, ficaríem damunt de la taula quatre copes. Aquestes quatre copes estarien ordenades de dreta a esquerra, sempre mirant des del punt de vista del comensal. De dreta a esquerra, per la copa de vi blanc, copa de vi negre, l'aigua i el cava. Per què s'ordenen així? En un principi s'ordenen així per grandària, per alçada, diguem-ho així, sabem, i per ordre d'ús. Sabem, per exemple, que la copa de vi blanc és un pelet més petiteta que la copa de vi negre, per la senzilla raó que el vi blanc s'ha de servir en unes temperatures més fresques, llavors, si fiquem molta quantitat de vi, correm el risc de que se'ns calenti. Per tant, la copa és més petita, ficarem menys quantitat i, si cal, ja anirem omplint. Després, evidentment, sempre els àpats es comencen per plats més suaus per anar pues pujant, no? amb plats més condimentats, amb plats més elaborats. I, clar, si nosaltres comencem per un plat suau, ho hem d'acompanyar per un vi suau. Sí. I és molt més suau el vi blanc que el vi negre. Per tant, per això diem que és per ordre d'ús i per ordre de grandària. Pot ser que canvi. Per què? Perquè ara, per exemple, nosaltres ens adonem que hi ha copes de vi negre, sobretot, que són per grans vins reserva o gran reserva, que necessiten un major volum de copa. Llavors ens trobem que és molt més gran la copa de vi negre que la copa d'aigua. Per tant, si nosaltres continuàvem amb el mateix ordre, veiem que ficaríem una copa més gran abans pel vi que per l'aigua, i a l'hora de servir això ens molestaria. D'aquesta manera sí que podem intercanviar l'ordre.
Això pel que fa a les copes de vi, pel que fa als colors, han de ser sempre transparents o de vegades es veu per Nadal, una copa de color blau o de color vermell?
Sí, ui, ara s'ha posat moltíssim de moda. Són molt xules, són molt boniques, sí. Jo no dic que no, però el que dèiem abans, no? Els experts en vi necessiten comprovar el color del vi, el cos del vi, la llàgrima, i si nosaltres fiquem una copa de color vermell, no el veurà aquest color, per tant, descartadíssim. Si nosaltres volem jugar amb la decoració, amb les copes, doncs reservem-ho, per exemple, per la d'aigua. Una copa o fins i tot un got d'aigua de color. Però, bueno, també ho desaconsello.
Hem parlat de les copes de vins, de la copa d'aigua, pel que fa a la copa de cava.
La copa de cava, bueno, pues, és la més alta. La copa de cava ha anat evolucionant molt, sí. Perquè tots hem tingut a casa i tots hem begut cava amb aquella copa xateta i baixeta, ¿vale? I clar, hem passat d'aquesta copa xateta i baixeta amb una copa alta
molt
i prima.
Alta.
Per tant, no té res a veure una cosa amb l'altra. No? Què ha passat aquí? Bueno, pues que veien que amb aquesta copa baixeta, que es diu Madame Pompadour, veien que, clar, que la bombolla pujava molt ràpid i s'esbravava molt ràpid, per tant no era còmode. A més, tampoc era còmode perquè nosaltres les copes sempre les hem d'agafar pel peu, mai pel cos, i aquesta tenia el risc, al ser tan ample, tenia el risc de tombar-se si nosaltres l'agafàvem pel peu. D'acord? Llavors, bueno, van dir, bueno, pues si aquesta realment pels espumosos no ens va bé, pues, ideem a veure què és el que ens aniria bé. Vam passar amb una copa alta i prima i també vam veure que sí, evidentment, nosaltres vèiem com podia pujar la bombolla, s'escapava amb molt menys rapidesa, però inclús, clar, era tan llarga i tan prima que continuava escapant-se. Llavors, ara, actualment, veiem que les copes de cava tenen una mica de forma de tulipa, s'abomben una miqueta al mig del seu cos, sí. Per tal de que la bombolla pugui pujar bé fins a la meitat de la copa. I a partir de la meitat de la copa, nosaltres, com que ja es tanca aquesta copa, es reté tot el gasificant, no? Diguem-ho així.
Clar, parlem de com hem d'omplir les copes. Les omplim fins dalt, fins a la meitat?
No, mai de la vida fins dalt. Les copes de vi, bueno, comencem per l'aigua i potser serà més fàcil. L'aigua, la copa d'aigua sempre es plenarà fins la meitat. La de vi una miqueta menys, és un terç, ben bé a ser això, sí. I la de cava un pelet més que la d'aigua, que vindria a ser uns dos terços. Una recomanació per a l'hora de servir vi és bastant usual i ens passa moltes vegades, que nosaltres servim vi i just ens cau una goteta de vi damunt de les estovalles i aquesta goteta de vi pues, costa moltíssim de traure. Un consell per evitar això és, a l'hora de, quan nosaltres hem acabat de servir i d'arribar fins al terç, la copa, donar un mig giravol a aquesta ampolla, de tal manera que nosaltres quan l'aixequem evitem de que caigui aquesta goteta. És important també fer-ho en dos cops, servir-ho en dos cops. Servir molt poquet cava, aixecar l'ampolla i tornar a seguir servint i d'aquesta manera no ens vessarà.
I per la que fa les copes de licors?
Sí, volia fer menció de la copa de conyac, que també tothom la coneix, que abans es posava també a la taula. Sí, que dius, ostres, no, tantes copes ja tenim prous coberts, prous copes, que només feia falta també la dels postres, la de després del cafè. Aquesta copa volia fer menció simplement perquè és una de les copes que té menys peu. Jo abans he comentat que una copa s'ha d'agafar pel peu, no s'ha d'agafar mai pel cos, no? Primera, perquè per no embrutar-la, perquè si no ens queden tots els dits marcats i queda molt malament, i segona, per no calentar la beguda que nosaltres tenim, no? Però en el conyac passa totalment el contrari. El que necessita el conyac és que nosaltres el calentem a la nostra temperatura. És la foto típica, no? del senyor amb el puro i la copa, abraçant tot el cos de la copa, no? I anar rodant. Pues bé, pues simplement és per això, no?
Anem avançant, hem parlat de les estovalles, hem parlat de les copes que hi ha, doncs, com veiem, una àmplia varietat. Parlem dels plats. Uh-huh. Què hem de tenir en compte en aquest sentit?
Els plats, hi ha el que se'n diu baix plat o plat de presentació, que aquests plats, bueno, són opcionals, els podem ficar o no els podem ficar, però ens serveixen per gairebé el mateix que els individuals, no? Per protegir les estovalles. Sí. Hem de diferenciar el que és baix plat i el que és plat de presentació. El baix plat, en un principi, és un plat més gran de l'habitual. Pot ser de plata, pot ser de vidre, pot ser inclús de mimbre, si ho fem en un entorn així una mica més rústic. I l'únic que fa, amb aquests plats mai menjarem nosaltres. L'únic que fa aquests plats és marcar-nos l'alineació de cada comensal. En un principi, perquè cada comensal estigui còmode, hauria d'estar separat entre si uns 45 centímetres i el plat de la vora de la taula hauria d'estar uns 3 centímetres separats perquè nosaltres puguem menjar còmodament. I aquest baix plat es mantindrà durant tot l'àpat, nosaltres no el traurem fins que no arribem a les postres. A l'hora de les postres llavors sí que el retirarem de la taula. I després el plat de presentació és un plat que forma part de la vaixella, però tampoc no mengem nosaltres amb aquest plat, simplement ens marca on hem de seure i a l'hora de servir-nos el primer plat ens el retirem també.
D'acord, això pel que fa al plat de presentació o baix plat, passem ja al que seria el primer plat que sovint, per exemple, per festes de Nadal, és una sopa, el plat soper.
El plat soper o el consomé, si volem servir-ho amb un bol de consomé, pensem que sempre ha d'anar acompanyat davall d'un plat pla. Aquest plat pla, en un principi, és també per protegir de les altes temperatures i, a més, és perquè nosaltres, un cop acabem, ja sigui la sopa o el consomé, la cullera sempre l'hem de deixar al plat pla, vale? Després també tenim el plat del pa, que el plat del pa també és un dilema molt gran, perquè no sabem mai quin és quin. Exacte. Llavors comença un per la dreta, l'altre per l'esquerra, i arriba sempre un comensal
que
es queda sense pa. El nostre sempre és el de l'esquerra, sempre. Penseu que si les nostres copes comencen per la dreta, jo he de començar a beure per l'esquerra, puc començar a menjar per l'esquerra.
D'acord.
Si ho pensem així, potser
ens quedarà... Si en un costat les copes i l'altre
pa. Això, sí.
I pel que fa als coberts, també és un altre dels elements de vegades conflictius, perquè també hi ha molts coberts sobre la taula.
També hi ha molts coberts i no sabem per on començar i no sabem quin és quin. Pues ens ho fiquen facilíssim, perquè els primers que hem d'utilitzar seran els de més enfora. Pensem que de tal manera, així, d'aquesta manera, nosaltres els utilitzem, ens els retiren i nosaltres continuem tenint la taula parada i ordenada.
De fora cap endins.
Sempre de fora cap endins. Penseu que també és més incòmode el buscar els coberts de dintre quan n'hi tenim més a fora, no? Per tant, anem a lo fàcil, anem a lo lògic, anem al sentit comú. Sempre de fora cap endintre.
Els que hem de posar a la taula, quins ens recomanes que sí que són imprescindibles tenir?
Bueno, evidentment depèn de l'àpat que nosaltres servim. Mai fiquem igual que les copes. Hi ha vegades que tenim la sensació de que hem de parar la taula formal perquè l'àpat és formal i ho hem de ficar tot encara que no ho fem servir. Però això no té raó de ser, no? Si nosaltres servim un vi, ficarem aquella copa del vi que serveix. I amb els coberts passa el mateix. Amb els coberts, doncs, bé, si per exemple, bueno, ja diem-ho amb manera... amb els tres plats, no? Per el més complet.
Sí.
Si comencem amb entrants, hauríem de ficar, a més en fora, hauríem de ficar els coberts de taula. Els coberts de taula són la forquilla d'unes quatre punxes, allargada i prima, i el ganivet amb punta redona i bueno, una mica afilat. Després ficaríem més endintre el de peix. La forquilla de peix és la més diferenciada, la que més diferències té. En un principi són tres pues, és més petita i més xateta. I la pala de peix, que no és un ganivet de peix, la pala de peix té la forma, no?, d'una pala, com si diguéssim així. I si veiem, no té cap costat afilat. Per tant, nosaltres el peix mai el menjarem com si estéssim menjant un tros de carn. Mai tallarem amb aquella pala, perquè no té per on tallar. Per tant, l'únic que hem de fer és, el que ens ajuda és a separar el que és la carn de les espines, però mai sense fer el gest de tallar, d'acord? I després, per últim, el de més endintre serien el de carn, serviria amb el plat de carn, que aquest, la forquilla, moltes vegades es confon amb la forquilla de taula, dels coberts de taula, i el ganivet sí que acaba més en punxa i el fil està molt, molt més afilat, inclús dentat.
Això pel que fa als elements, però tenint en compte que estem parlant de reunions formals o de celebracions de Nadal a casa, també s'aprofita sovint per decorar la taula. Uh-huh. Hi ha alguna qüestió que haguem de tenir en compte pel que fa a l'ornamentació de les taules?
Clar, sobretot que no ens molesti, que aquesta ornamentació no ens molesti. Jo sempre dic, i soc defensora, de que hem de ser creatius, de que hem de buscar coses noves i que hem d'invertir, tal com invertim temps pensant el menú que servirem, també hem d'invertir temps pensant en com decorarem aquella taula. Penseu que els nostres convidats tot això ho reben amb molta satisfacció, perquè pensen, jolín, no? Pues han passat una estona pensant a veure com rebre'm a mi. Per tant, és un gran detall, penso jo. Llavors, l'únic que hem de pensar amb la decoració és, evidentment, que sigui adient amb la resta de la sala, del menjador, que la taula estigui equilibrada, no?, amb colors, amb tota la decoració, sí. I sobretot que no ens molesti a la vista. No ens molesti a la vista per alçades. Si us hi fixeu, moltes vegades anem a bodes i hi ha un canelobre enorme, després un centre de flors, i clar, tu el que tens, la persona que tens al davant, gairebé ni la veus, no? Per tant, evitem-ho això a casa. Si el volem ficar en un principi, perquè veiem que ens agrada moltíssim, doncs el ficarem i després el retirarem. Però bueno, és una pena, no? Jo crec, ja que l'hem fet...
Sí, ja que ens l'hem treballat.
Sí, doncs és una pena. I llavors, doncs, bueno, en un principi això, el vigilar l'alçada del centre. I després també jo recomano, si optem per flors o optem per espelmes, que siguin que no facin olor, perquè barrejar l'olor d'una flor amb l'olor del menjar... ens pot molestar, pot ser bastant molest.
I després als restaurants no passa tant, però sí que és cert que en reunions familiars de vegades hi ha qui, per exemple, fuma.
Sí, clar, a casa, si els anfitrions deixen, primer evidentment haurem de preguntar-ho. Llavors sí que serà després dels postres, a l'hora del cafè, quan l'anfitrió doni permís i tregui el cendre. Llavors sí que seria una bona opció, per exemple, el ficar les espelmes, no? I si volem aquí espelmes de dolor, pues cap problema, perquè el que fan és absorbir el fum del tabac, inclús l'olor del tabac.
En aquest cas, doncs, sí que es permeten aquestes espelmes, uh-huh, com dèiem, que fan olor. Doncs ho deixem aquí, tornem amb més qüestions de protocol d'aquí dues setmanes. Laura Sánchez, consultora de protocol i també gestora d'esdeveniments corporatius, moltes gràcies, com sempre, per haver-nos atensat aquestes qüestions de protocol i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.